Molt bona tarda i benvinguts, això és SIM Music. Molt bona tarda i benvinguts a una nova sessió de música i de notícies musicals aquí a Ràdio Falset. I com sempre, Jordi, que ens té preparades a veure quines sorpreses musicals ens té preparades per avui, dissabte. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu, gent, família diversa, que esteu escoltant la CM Music. No, avui no us atabalarem amb recomanacions literàries, crec que la premsa estàndard ja ens ha atabalat prou. Nosaltres farem el que ens toca, que és repassar, pentinar el panorama musical. I avui la cosa ha sortit bastant heterogènia, perquè hem d'escoltar els nous singles de la Jessie Ware i del King Krule. Hem d'escoltar The National, que sí, que ja sé que crec que vam escoltar algo seu fa només un parell de setmanes. Però clar, és que hem vist que publica nou single al costat de la Phoebe Bridges i dius, escolta, això ho hem d'escoltar. Us presentarem al trio Muna i parlarem, entre altres coses, d'un acord que han arribat fora del judici que tenien establert la família del Chris Cornell i la resta de membres de Soundgarden. Un acord molt important per les conseqüències que pot tindre a nivell de que ens arribi allò que per fi es pugui obrir el bagul, on hi ha els darrers enregistraments de Chris Cornell. Per tant, notícia molt important que aquesta tarda us volem explicar amb una miqueta més de detall aquest anunci que s'ha fet de l'acord entre els hereus de Chris Cornell i la resta de la seva banda més coneguda, els Soundgarden. I escolta, marxarem amb molta tralla, eh? Ja us avanço ara, les coses, mira, van com van. Podem començar tranquil·lament amb la Jessie Ware i podem acabar amb Sepultura. Parlarem primer, però, dels Rancid, aquesta banda de punk que a començament dels 2000 va deixar algun disc molt, molt important i ara tornen en nou material. I escoltarem el Sepultura, però amb una situació una mica curiosa, d'acord? Perquè els germans Cavalera, l'Igor i el Max Cavalera, perquè ens entenguem el bateria i el guitarra i veu de tota la vida dels Sepultura, han decidit que enregistraran part dels seus discos primerencs, entre ells el Morbid Vision. Clar, això es pot llegir de moltes maneres, volen fer una gira conjunta per tocar aquests discos, però clar, estem parlant del llegat d'una banda que encara està funcionant en aquests moments, però que faran aquesta magarrufa que no sé ben bé com hem d'acabar d'entendre. Us donarem més els detalls de cara al final de l'SIM Music. Abans, però, ens queda molta música, alguna més mogudeta, alguna més tranquil·la, alguna més dels 80 i alguna més d'avui en dia. O sigui que, Manu, comencem. Meet me in the hallway for a cup of coffee by the stairs. We're both in a hurry. Let's steal a minute when there's no one there. Both our hoodies red. You're in my head. Yet there's no pressure. At least that's what we always said. I was keeping it together. I guess I did. Ens hauríem d'anar enrere en el temps i situar-nos al començaments del 2010 per veure els orígens de l'artista amb què començarem parlant avui, la Jessie Ware. Dic el 2010, ens hauríem de situar geogràficament a Anglaterra i veuríem que llavors es va començar a parlar d'una cantant que tenia un toc de soul bastant important, se la comparava amb gent com Sade Adu, Lisa Stanfield o Tracy Thorn, per dir algú més contemporani. A més, un artista que va col·laborar amb gent com SBTRKT, Sampa o fins i tot Joker, un artista que va estar molt a prop d'emportar-se al Mercury Prize i que fins i tot també ha col·laborat amb Disney des de llavors. La veritat, una carrera força interessant en què, a més, ha destacat com a... s'ha deixat acompanyar d'altres artistes com, per exemple, el desaparegut Bobby Womack o la gent dels Disclosure, les Haim o fins i tot Led Sheeran. Per tant, una carrera feta poquet a poquet i que el 2022, o sigui, l'any passat, publicava Free Yourself, per dir, que estic aquí, que no he desaparegut. Ara, aquest 2023, ja s'ha anunciat que hi haurà nou àlbum de l'artista. La setmana que ve, el proper dia 28, es publicarà aquest That Feel Good, i que estarà produït per James Ford. Veurem, doncs, cap on va la Jessie Ware en aquesta nova aventura discogràfica després dels discs Pearls i Free Yourself. Aquest darrer disc, repeteixo, es titularà That Feel You Good, i el seu tercer single és aquest, Begin Again. I continuem per terres britàniques, en aquest cas hem d'escoltar King Cruel, aquest artista que factura un pop independent força interessant i que des del 2020 no sentíem res d'ell, l'any en què va publicar Man Alive. Ara ha anunciat nou material, en aquest cas serà de cara a l'estiu, i la veritat és que un disc que compta amb el productor Dilip Harris, compta amb saxofonista, bateria, baixista i guitarra, o sigui, una miqueta de tot, i fins i tot amb algun vent per aquí. Curiosament, Space Heavy fa referència a més o menys la distància que hi ha entre Londres i Liverpool, que va ser el que li va esperar aquesta idea, aquest espai heavy, aquest espai dur, entre aquestes dues grans capitals, aquestes dues grans ciutats, volia dir, britàniques. Veurem doncs cap on ens porta el King Cruel amb aquest nou material que arribarà, m'ho havia deixat, el proper 9 de juny. I continuem amb The National. Sí, crec que no fa ni 3 setmanes que ja vam escoltar el seu segon avançament del que ha de ser el seu nou disc, aquest The Second Page of Frankenstein, que és com es dirà, perdó, First Two Pages of Frankenstein, que es publicarà la setmana vinent. Ja vam escoltar el single, però és que, clar, aquesta setmana ens hem assabentat que el tercer single compta ni més ni menys que amb la veu i la col·laboració de la Phoebe Bridgers, que és aquesta noia que li tenim posat l'ull al damunt, perquè està fent darrerament, aquest darrer any, coses molt interessants. Per cert, l'última, més enllà de col·laborar amb The Nationals en el seu darrer single, és el fet de que va tocar amb The Voyagers, o algo així, que és el seu darrer grup, el seu últim grup, al Coachella, i escolta, la cosa va anar molt, molt bé, perquè, una petita confessió, si aquesta setmana haguéssim tingut que fer l'SM només amb els mitjans de l'altra banda de l'Atlàntic, només parlaríem de Coachella. Ha estat una cosa espectacular, tot era Coachella, que si l'actuació de la Rosalía, que si la de Frank Ocean, que primer s'havia de retransmetre per YouTube, que després no, bé, un seguit d'històries bastant, bastant curioses, que si van tocar la formació original dels Blink 182, al trio original, el Manu diu que ho va veure. Ho vas saber o ho vas veure, Manu? Ho vas veure. Alguna cosa per YouTube sí que es va poder veure.
Hey, vaig veure algun vídeo de com arrencaven un concert. Bueno, era un vídeo del... Ho vaig veure a través de l'Instagram del bateria del Travis Baker.
Doncs, o sigui, que si fos per ells, si fos pels mitjans britànics, només parlaríem d'aquest festival. Jo diria que és dels primers grans festivals que arranca la temporada i que ho ha fet, escolta, amb nota altíssima, per tant d'intèrprets com de l'afluència públic i recuperant doncs aquest esperit del Coachella. Però escolta, aquesta tarda el que ens interessava és escoltar la Phoebe Bridgers. Bé, perdó, escoltes The National amb la col·laboració de la Phoebe Bridgers, que amb això ja no us molesto més fins a la propera notícia. És que no és la primera vegada que col·laboren, és la tercera col·laboració entre el grup i l'artista. Primer, el 2019 ja van col·laborar en ella en directe amb el tema Where is Her Head, i un any després va ser el Matt Berninger que va fer un nou tema que seria Walking on a String, i ara aquest tercer que arriba i que formarà part del proper àlbum dels The Nationals, que és aquest Your Mind is Not Your Friend. Your imagination in an awful place. Don't believe in manifestation. Your heart will break. Don't you understand? Your mind is not your friend again. It takes you by the hand. That it's nothing. I ara us presentem una banda relativament nova, es fan anomenar Muna. Està format per la Katie Gavin, la Naomi McPherson i Josette Maskin i van debutar precisament en el Coachella, que us parlava fa un moment. La veritat és que el single que han presentat ja van fer una versió original i la van presentar fa un parell de setmanes a la BBC, tot i que ells són de Los Angeles, ja sabem que la ràdio britànica és molt, molt potent en aquest cas, i que en la BBC Radio 1 doncs, van presentar aquest One That Got Away, que també va ser un dels temes més celebrats al Coachella. Doncs bé, justament a les dates d'aquest macrofestival van decidir publicar el vídeo oficial del tema, i és una versió lleugerament diferent a la que van presentar a la ràdio britànica. Estem parlant d'un pop que mira bastant als 80, té els sintetitzadors que sonen moltíssim, moltíssim al so dels 80, i és un pop bastant, bastant desenfadat. Si no, escolta, això és One That Got Away, Muna. I'm the one. Poques vegades hem de parlar a l'ECM Music de qüestions judicials, o més aviat extrajudicials, que és el cas. Però en aquest cas, i en el cas que ens ocupa, sí que ho farem perquè les conseqüències de l'acord a què han arribat els membres vius de Soundgarden i Vicky Cornell, la vídua de Chris Cornell, és molt important pel que pot significar musicalment parlant. Bàsicament, comencem. El tema aquesta setmana s'ha fet públic, mitjançant han fet un comunicat així una mica a Instagram, una declaració conjunta, podríem dir, en què afirmen que les dues bandes, el Soundgarden, la resta de membres vius de Soundgarden i Vic Cornell, en nom dels hereus de Chris Cornell, es complauen d'anunciar que han arribat a una resolució extrajudicial amistosa. Per què extrajudicial? Perquè hi havia denúncies creuades i judicis creuats, d'acord? Acusacions per part de Soundgarden de que Vic Cornell i els hereus de Chris Cornell s'havien quedat els diners de, o no els havien pagat l'actuació del concert aquell que es va fer en tribut a Chris Cornell, i de la banda dels hereus de Chris Cornell dient que s'havien aprofitat d'algun material que s'hauria enregistrat abans del traspàs del Chris Cornell. Recordem que va ser el cantant de la banda fins al 2000, a veure si us ho dic bé, fins al 1996, en què van publicar Dawn of the Upside. La banda gira i a partir d'aquí es veu que la cosa ja es volen agafar. Una part de la banda volia ser una direcció musical i precisament Chris Cornell volia seguir-ne una altra. Es dissolen, però el 2010 van intentar tornar a tocar junts i es gira junts. D'això va arribar fins i tot, recordem-ho, el disc King Animal, ara en sentirem un single. I a partir d'aquí ja no, la cosa es va acabar doncs malament quan Chris Cornell es va suïcidar. Sembla, però, que hi haurien almenys set temes que estarien gairebé acabats. I mentre no havia arribat aquest acord entre les dues parts, aquests àudios, aquestes pistes d'àudio, estaven més que al baúl a la caixa forta, perquè no era clar d'en qui era, de quin era el propietari i qui en podia fer ús. Amb aquest acord entre el Soundgarden i els hereus de Chris Cornell, aquests temes poden veure la llum. D'acord? I aquí ve la notícia i el fet important. Pot haver més material més enllà de King Animal del 2012 dels Soundgarden amb la veu màgica de Chris Cornell. El que no hi ha, com us podeu imaginar, ni data, ni quin format tindrà això, ni què està, ni com està, d'acord? L'únic que se sap és que hi han com a 7 temes que estarien gairebé finalitzats i que comptarien amb la veu de Cornell. Amb aquest acord judicial, ara ja és qüestió de veure quan i com veuran la llum aquests temes. Això és el que tenim fins ara, que pot semblar que és poca cosa, però és que estem parlant de que estem al 2023 i tot això comença a partir del 2018-2019, comença tot aquest enredo judicial, que aquest anunci doncs tanca i obri la porta a que puguem escoltar els darrers temes de Chris Cornell al capdavant del Soundgarden. Aquesta tarda ens quedem amb el que va ser tercer single de fins ara el darrer disc de els grup de Seattle, el Soundgarden, amb com no Chris Cornell al capdavant. I més qüestions d'actualitat musical. Uns altres que tornen són els Rancid, són una de les bandes actuals de punk rock americà que mantenen doncs el nivell, tot i que ja van marcar, crec que era a començaments del 2000, amb alguns discos que van marcar com s'entén el punk americà, com per exemple amb el disc Come Out to Wolves, que va ser tota una referència. Estem parlant de fa uns quants anys, estem parlant de que es va publicar el 1995. Déu-n'hi-do el que ha plogut, i els Rancid tornen una vegada més. En aquest cas ho fan amb Tomorrow Never Comes, que és el single d'avançament del disc que es titularà, a veure si us ho trobo, que ara ho tenia, que serà també el títol del disc. Vindrà a ser la continuació de Troublemaker, que es van publicar al 2017. Com no, el disc sortirà el 2 de juny, i el com no, més que res, era per a sobretot el segell Epitaph Records, que recordem és del guitarrista de Bad Religion, el Brett Gurewitz. El disc l'incorporaran 16 cançons, i a més, dona la causalitat que el disc es publica el dia 2 i el dia 15 ja els podreu escoltar, perquè participaran a l'Azkena Rock Festival, que enguany n'han parlat poc, de l'Azkena enguany, i mira que hi va el Drogues, els Monster Magnet, els Mutantes, Lydia Lange, Retrovirus, Steve Bell, The Kaiser, Mimi and the Miseries, Nerdonuts o Turista Bang Bang. Això serà l'Azkena Rock, i també el festival es comptarà amb la presència ni més ni menys que dels Rancid.
Tell me about tomorrow.
bueno, per acabar una mica de Gravity Kills, amb aquest tema que ens agrada tant, aquest Guilty, que, bueno, així per acabar, abans que vinguin a Sepultura, doncs, bueno, no són tan clàssics com a Sepultura,
bueno,
però,
bueno,
sí que van sortir...
Sepultura molt... ja ho veurem, ja ho veurem.
Però sí que van sortir en una època, doncs, també molt bona pels Germans Cavalera, que després ja parlarà el Jordi. Mm. I, bueno, és un dels vinils que us he portat avui, juntament amb qui més, doncs? Per exemple, amb els americans des de Massachusetts, el Club de Poetas Muertos, el Poet Society, Death Poet Society.
Gran llibre.
Gran llibre i gran grup, pelic. Ara, aquests americans que fan, han fet un debut molt bestial amb aquest rock psicodèlic i que han fet una bona estrena, que hem pogut sentir també avui aquí. Després també un primer disc també de la nostra queridíssima... Espera't, que no sortirà el nom. Ja hem estat 100.000 vegades aquí. És que la confon... A veure, amb el Wolf Alice. Anava a dir un altre nom també de Wolf i no sé per què. Ve un altre grup de que es diu Wolf, però ara no ho facis dir quin. Anava a sortir aquell. El primer àlbum de la Wolf Alice. Qui més? Hem sentit també el primer... També un primer àlbum, oi? Tots són primers àlbums. D'una jove... Debut també, debut d'una jove anomenada Sigrid, finlandesa, que es va estrenar el 2018 amb aquest Sugar Punch, i també l'he escoltat avui. I després, per últim, bueno, aquí no hi ha... Bueno, aquí hi ha de tot perquè és un recopilatori. Se diu The Next Generation, és un recopilatori d'un segell que ens arriba des de Grècia. Us he portat alguna vegada també algun recopilatori d'aquesta gent, d'aquesta discogràfica, i que, bueno, hem sentit un parell de temes aquí, doncs, com... Per exemple, el Sugar Ray, el primer disc... Veus? Sí, és el primer disc del Sugar Ray, també un primer disc.
Jo pensava que havies portat el disc del Sugar Ray.
No, no, és aquest recopilatori de Next Generation. Ja, bueno, temes, doncs, dels Clawfinger, dels Presidents, Sugar Ray, els Deftones, els Filter, això de més rockero, no? I després ja, doncs, més pop, doncs, amb els Elastica, els Ecobelli... També estan els Cypress Hill, Oasis, bueno, hi ha una mica de tot. Però, bueno, m'ha escoltat, doncs, bueno, han passat des del Dave Matthews Band, aquests americans, els altres americans, com són els Sugar Ray, que, bueno, no tenen res a veure musicalment. Mm-hmm. Doncs sí, això que m'has escoltat avui amb aquest super vinil que us he portat. Molt bé, Jordi.
Déu-n'hi-do.
Ara ja et deixo. Ja.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pues, bé, abans parlàvem d'un tema judicial que s'ha solucionat. Jo no sé si el que explicaré ara en pot acabar produint un altre. Crec que no, perquè ja s'ha publicat a tots els mitjans, especialment els del món del heavy, del metall, i no ha generat cap mena de resposta, i tampoc m'estranyaria. Us ho explico. Els germans Cavalera, l'Igor i el Max Cavalera, el bateria i el guitarra i veu dels Sepultura fins al 98, 1998 aproximadament, han decidit girar junts, que estava bé, fins aquí tot normal, tot i que l'Igor Calavera va estar alguns anys més a Sepultura que no pas al seu germà. Han decidit que regravaran els dos primers àlbums, bueno, dir del primer àlbum no està ben dit, perquè el bestial el Morbid Visions és un EP de 1986 i no, no us estic dient bé això. El Bestial Devastation és un EP del 1985 i el Morbid Visions és el primer disc dels Sepultura, tal com els coneixem. Bueno, hi havia un entre canta, hi havia un entre guitarra, i no havia entrat l'Andreas Kischer a la guitarra. No? Això no seria fins a Esquizofrenia el 87. Què passa amb aquests dos discos? Home, que eren discos de death metal. Tothom coneix la Sepultura pel trash que fan i especialment pel Roots, aquest disc tan brutal. Morbid Visions i Bestial Devastation és que són discos de death metal, amb, a més, amb producció dels 80, perquè m'entengueu, que no és la producció pop, sinó és la producció guarra, permeteu-me l'expressió, guarra. Clar, jo no sé si què en pensaran la resta dels membres de Sepultura d'aquesta idea dels germans Cavalera, que a més la portaran de gira, perquè ja ha estat anunciar aquest reenregistrament d'aquest EP i d'aquest disc, i la posterior gira, això sí, pels Estats Units, de moment, només, amb un parell de grupets. No sé com s'acabarà la cosa. També dic que el so original, repeteixo, deixa bastant que desitjar, però tot i així, la gràcia dels dos discos és que entre aquests dos hi ha un tema que escoltarem i que servirà per dir-vos adeu i perquè vegueu com era el so dels discos originals de Morbid Vision i Bestial Devastation. Hi havia el tema Troops of Doom, que la banda és que tocava al concert d'escalar de presentació del Roots, del disc Roots. També van tocar un petit medley amb aquest tema Troops of Doom. Ara, i permetem que amb això acabi, precisament la mateixa publicació on estem llegint aquesta informació, que és la revista Revolver, li van demanar a Max Cavalera que digués quina era la seva cançó preferida de Sepultura, i ell va dir que sens dubte era l'Arise, que és del tercer disc i el primer que els portaria cap a la fama. De moment doncs ens quedem amb aquesta decisió dels Cavalera de reenregistrar el seu primer EP i el seu primer disco. A més ho fan amb una portada molt similar, només canvien el logo Sepultura per Cavalera i veurem com s'acaba això, no s'acabi com la Fira de Falset, però això ja ho veurem. Per la meva part, Manu, res més. Desitjar que passeu demà un bon Sant Jordi, regaleu-vos molts llibres, regaleu roses, regaleu-vos moltes roses i la setmana que ve, pues, escolta, hi tornarem.
Doncs amb el Sepultura us diem adeu amb aquests inicis, amb aquest Troop of Doom. Bon cap de setmana a tothom.
Adeu. Jenny, the belly of race, clouds flying, my ill.